Recta final a la segona hora del programa. Jordi Van Campen, filòleg i director d'Espin Idiomes. Molt bon dia.
Bon dia.
Eduard, acompanyant un dia més el Jordi Van Campen. Molt bon dia, Eduard. Els oients l'acaben d'escoltar, el Molta Comèdia.
Bon dia. Estic aquí donant-li suport i sempre, sempre, sempre pensant que és un dels millors comentaristes que pugueu trobar de literatura, de poesia, etc, etc, etc.
El que dèiem, Molta Comèdia.
Aquest divendres l'hem convidat a parlar del 13è Festival de Poesia de la Ciutat. Avui, però, després del Molta Comèdia, el Fahrenheit 91.5 de la FM, volem parlar de Max Kanner, Jordi, d'aquesta mort, d'aquesta pèrdua que hem tingut. Sabem ja, a més, que el govern ha aprovat concedir medalles d'or de la Generalitat, tant per ell com per l'arquitecte Oriol Buigas.
Sí, han fet un ex aequo, han decidit, diguéssim, aprofitar... Segurament un ja estava enfilat i l'altre, doncs, l'han aprofitat. A veure, és un reconeixement, la veritat és que més que just, a mi... que em tenia un record puntual per una qüestió personal que ara us explicaré, o dues qüestions personals, però és que clar, de cop i volta llegeixes la llista de mèrits que ha anat fent al llarg de la vida aquest senyor i és que a mi personalment m'ha quedat la boca oberta, vull dir, és una cosa extraordinària. Jo us comento ràpidament com vaig conèixer el Max Kanner. L'any 92 vaig tenir la sort de tenir-lo de professor de literatura catalana a la Universitat de Barcelona. I la veritat és que, bueno, eren unes classes, en aquell cas, sobre el noucentisme, molt, bueno, allò, el típic professor. Però, clar, el nano que tu ets quan comences la facultat, potser no saps qui són tots els teus mestres. O sigui, tu vas a classe, hi ha uns professors, algun, doncs, serà famós perquè sortirà a la tele, és aquesta cosa que ara, si surts a la tele, ets famós, però potser seria interessant per tots els estudiants universitaris, avui, ara, arribar a casa i plantejar-se, a veure, qui realment són els meus professors? Vaig a fer un Google, vaig a veure què han fet, perquè si jo hagués sabut en el seu moment que el senyor Kanner, que m'ensenyava literatura, doncs havia fet tantes i tantes coses, doncs potser l'hagués anat a perseguir, hagués parlat molt més amb ell, i d'alguna manera, diguéssim, els mestres que tenim, doncs els hem de
quan
descobrir.
Quan som joves, a vegades, si no fem una mica de recerca i d'investigació, no sabem qui ens està arribant a impartir classe.
Bé, una mica vull anar per aquí.
Dit això,
vull dir que el senyor Kanner, ja que jo no el vaig perseguir, em va perseguir a mi, i ho va fer d'una manera molt poc amable, tot i que no va ser culpa seva. És una anècdota personal, però l'explico perquè em fa molta gràcia, que és que em va atropellar. El senyor Kanner, sí, a la sortida del pati de matemàtiques de la facultat d'allà de la plaça Universitat, hi ha l'aparcament que dona al carrer Balmes, sí. Doncs ell feia marxa enrere amb un Mercedes enorme, i a mi se me'n van portar per davant, i bueno, va ser una anècdota curiosa. No va passar res, però he de dir que va ser molt amable, que va sortir de seguida, etcètera. Res, a veure, explicat això que és anecdòtic, el senyor Kanner realment ha fet una carrera molt, molt important i segurament nosaltres li devem moltes coses. I l'Eduard, que és crític d'arts escèniques, doncs si parlem, no sé, del Teatre Nacional, per exemple, de l'Auditori, doncs el senyor Kanner és qui posa la primera pedra.
Que en Kanner, si em permets, és un home que té la validesa del pensador pensant en l'estat amb les seves estructures generals. O sigui, té dins del cap un estat, un país, i aleshores ell pensa sempre en una concepció general, no limitada a uns aspectes.
Em fas pensar en unes paraules que ha tingut l'Oriol al Pi de Cabanyes, en la qual ell comparava el Kanner una mica amb Prat de la Riba, en el sentit de ser un estadista constructor, una persona que de res, pràcticament, doncs, diu, vaig a muntar tot un joc de mecanos aquí enorme que es desenvoluparà i en el futur florirà. D'això m'ho ha dit també que jo no sé si això és possible sempre. És a dir, si tu ets el Cruyff, per exemple, arribes a Can Barça, el Núñez ha fet fora tot el planter anterior, i tu pots triar els jugadors i pots fer les coses, doncs diguéssim que construeixes des de zero, i això et permet unes coses que sé jo, que el senyor Martino, per exemple, doncs no ha pogut fer. El senyor Martino s'ha trobat el que s'ha trobat, estic fent l'analogia amb el futbol, però el que vull dir és que segurament un conseller de cultura, que és el primer conseller de cultura del govern Pujol, que és la primera, diguéssim, vegada que tenim un govern decent aquí, doncs en molts anys, doncs ell pot fer un terreny verge i pot construir de nou, que vull dir això. Això no li treu cap mèrit, evidentment, al contrari, és un desafiament impressionant.
Nascut a Alemanya, l'any 36.
Bueno, nascut a Alemanya i de mare de Lavapiés, escolta'm. Això és curiosíssim, perquè el nom és molt curiós. Max, que ja és un nom que, a veure, pot ser català, però que tu no el relaciones directament. Kanner, no? Que vol dir barquer en alemany, però que prové d'una paraula jueva. I aleshores et trobes que, clar, aquest senyor és un conseller de cultura aquí... És com el nostre ministre actual, el senyor Bert, que també té un nom que no relacionaries amb un nom espanyol, oi?
Déu-n'hi-do.
L'Eduard somriu, no sé si perquè no vol entrar ja més en el tema...
No comparem l'un i l'altre.
Quan marxem, no, però quan marxem cap a política, l'Eduard ja sap que o s'ha de moderar o...
A veure,
avui som aquí per parlar de literatura.
De literatura, deixa'm dir només una cosa. Us recomanaria moltíssim, moltíssim, moltíssim que busqueu per internet una entrevista que l'Espinàs li va fer en el Càner i que van passar a TV3 abans d'ahir, em sembla, i que realment allà veus la vessant més humana del Càner, parlant doncs de què menja, de què li agrada, de com tractava doncs, el senyor Joan Cromines i li anava a portar fulls de paper perquè el Cromines no es pogués distreure de la seva feina titànica de crear el diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Vull dir, també hi ha aquestes coses personals. I és aquí, en el terreny íntim, on segurament valorem més aquella persona que després, vista en paper, vista en abstracte, ha fet tantes i tantes coses. Però és a partir de la persona i de la seva petitesa que aconsegueix fer tantes coses grans. I en el cas del Càner, doncs és molt extraordinari el que ens ha fet.
Recordem també per crear Edicions 62, ara parlava jo que avui aquí som per parlar de literatura cada dimecres, però també us trobo la política perquè va ser fundador de Convergència Democràtica de Catalunya, que després abandonaria
l'any 94, em sembla. No, però és que Edicions 62, Curial, Serra d'Or en una nova etapa, la revista de Catalunya en una nova etapa, que més, la Gran Enciclopèdia Catalana, aquella cosa verda que tots teniu a casa i que no hem obert en segles des que hi ha el senyor Google, no? Allò és d'en Càner. Realment,
jo voldria afegir
comissari del projecte del Teatre Nacional de Catalunya
i de l'Auditori i de la xarxa de biblioteques
que precisament la Gran Enciclopèdia Catalana que va crear,
no la tens a casa?
Sí, jo la tinc a casa. No, el que volia dir és que, a més, es va arruïnar ell i va arruïnar la seva família per poder-la fer. Que això molta gent no ho sap. És a dir, que ell va fer això i per poder-ho tirar endavant, però així, tal com ho dic, es va arruïnar ell personalment i a tota la seva família.
Perquè, i això també ho diu ell en aquella entrevista amb l'Espinàs, als anys 80, diguéssim, la feina del polític o als anys 70 la feina, diguéssim, de filòleg és clar, és una feina de voluntariat, és una feina de persona que amb un grup d'amics doncs creuen una idea i la van a portar a terme. I aquí podríem fer un altre salt en el temps i plantejar-nos si els últims consellers de cultura, per molts mèrits que hagin tingut i moltes coses bones que hagin fet, doncs tenen aquest sentiment, aquest esperit de país, de sacrifici, de voluntat
que tenia Max Kanner.
Hi ha de tot.
De tot ja.
Ràpidament, ahir es van entregar els Premis Planeta. Clara Sánchez el va guanyar i González Sinde, finalista.
Eduard.
Veig que aquí... No, aquí el Jordi, de fet, el guió no ho portava i és una petició de l'Eduard.
Jo és que només volia...
Que crec que vol parlar més de l'ara que dels Premis Planeta en si.
Bueno, no, parlo del l'ara, però sobretot penso que la capacitat que té la indústria en aquest cas de passar per sobre de qualsevol cosa, perquè aquí parlem d'indústria, quan diuen indústria cultural, parlem d'indústria. Aquí literatura, jo no em vull posar amb les autores, ni molt menys, però està clar que està fet un premi que el segon premi és el primer i el primer és el segon.
Fa molts
perquè,
anys.
Perquè, clar, la senyora Sinde, tothom la coneix i, per tant, serà la que tiraran endavant amb el carro i com que estaran un any aquestes dues persones doncs voltant per tota Espanya i per Amèrica del Sud presentant els seus llibres, etc, doncs la senyora Sinde és la que portarà la gent.
Ahir la nit corria una brama per internet molt divertida en la qual s'anunciava que el planeta havia quedat desert i que s'explicaven tots els motius i que el senyor Lara deia que per, d'alguna manera, equilibrar la manca de transparència d'aquest premi en els últims anys, ja que sempre sabem qui guanyarà una setmana abans, doncs el que feien era declarar-lo desert i donar els 600.000 euros de turno a una ONG que precisament vetllava pels interessos de la transparència. I més d'un s'ho va creure.
300.000 directament a Hisenda.
Aquesta és l'altra.
Qui vulgui llegir la novel·la vencedora d'aquest Premi Planeta, El cielo ha vuelto, de Clara Sánchez. La recomanació d'avui, del Jordi.
Sí, una recomanació que...
A Andrea Camilleri, detectiu Salvo Montalbano.
Sí, home, però posem música de detectius, sí. Home. Mm.
abans que tothom té una enciclopèdia catalana a casa, tothom deu reconèixer aquesta
de
melodia.
De Mancini, gran melodia, jo penso, i vaja, i que a mi em transporta tot una època doncs, que francament era molt, molt interessant, i que l'Eduard sembla que també recordarà...
Encara me'n recordo.
Sí, de color rosa, la Pantera...
A veure, va, detectius, a tots ens agrada tant en tant un llibre de misteri, un llibre que pugui tenir alguna qualitat xucladora que ens faci oblidar una mica el món on estem i que ens transporti a una altra banda, en aquest cas a Sicília. No exempta de problemes, el Camilleri és un autor que, per exemple, aquests dies m'hi ha fet pensar precisament aquest tema, doncs, parlar de les pateres, perquè sabeu que allà doncs, Sicília és un d'aquests punts clau en Àfrica, en el qual doncs, sempre arriba aquesta pobra gent en patera. A veure, dit això, us recomano La lluna de paper, que us ha dit a 62 a la col·lecció del Valencí, no sé si l'any 2005 o 2006, és fàcil de trobar. És una novel·la en la qual el detectiu Salvo Montalbano doncs, realment està esplèndid. Ell comença a dir que se sent vell, comença a dir doncs, que no l'encerta, però escolta'm, acaba evidentment anant-se'n amb la noia bonica del llibre, acaba solucionant el problema, acaba enrient-se'n de tothom i té una força al llibre aquest tremenda, en el sentit, una força sana, una força d'humor. És un llibre que ens parla de menjar, és un llibre que ens parla de dones boniques, és un llibre que ens parla d'homes que dubten sobre la seva capacitat física, però que té una història doncs, entranyable i ell la persegueix fins que la resol. Molt, molt recomanable, si voleu evadir-vos una estoneta doncs, d'aquest món que tenim.
Doncs ens l'apuntem, aquesta sèrie sobre detectius Salvo Montalbano, d'Andrea Camilleri, que avui el Jordi ens ha volgut venir a recomanar.
I que deixa'm dir que està relacionada amb Sant Cugat, ni que sigui indirectíssimament.
De perquè, quina forma, a veure?
Home, sabem que el Salvo Montalbano, el nom el treu de Vázquez Montalbán, autor que tenim afincat aquí a Vallvidrera i que en les seves novel·les del detectiu Pepe Carvalho fa sortir Sant Cugat força sovint.
I també fa sortir el menjar, i fa sortir les dones...
I el bessón...
I se n'en surt.
I tant que se n'en surt, i tant que se n'en surt. I que precisament aquest any s'han complert malauradament 10 anys de la seva mort a l'aeroport de Bangkok.
Això d'aquest aeroport de Bangkok a mi em fa un riure, perdoneu, però ho trobo fantàstic.
Home,
és molt propi del Montalbán.
Exacte.
Jordi Van Campen, moltes gràcies. T'escoltem al programa divendres parlant de poesia.
Sí, i tothom preparat ja per la setmana de poesia de Sant Cugat. I no és per res, però tenim ara mateix un poeta a la finestra.
Sam Abrams.
Sam Abrams.
Gràcies, Jordi.